Fabricació pròpia.
C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco sarà a colori. L'estate che passa in fretta, l'estate che torna ancora e i giochi messi da parte per una chitarra nuova.
Tothom, els catalans ho han sentenciat, som notablement feliços. Ahir, de fet, vam conèixer els resultats de l'indicador de benestar subjectiu. Es tracta d'una nova eina que va presentar el govern català, una eina destinada doncs, a millorar les polítiques que es portin a terme des del mateix executiu. Bé, estem parlant d'una mostra d'unes 4.000 persones i d'aquestes 4.000, aproximadament el 40% d'elles han puntuat la seva satisfacció amb la vida entre un 8 i un 10. Només un 10% avalua la seva felicitat entre el 0 i el 4 i un 24% ho fa entre el 5 i el 6. Per tant, nota mitjana és de 7. Els catalans traiem un 7 amb felicitat. Un dels factors que més destaca d'aquest estudi és la família. D'aquí aquest Viva la mama, sempre la mama, d'Eduardo Benato, que, per cert, avui és Sant Antoni Abat, un altre barbut que avui ens porta un ambient primaveral. I ja sabeu que per Sant Antoni, un pas de dimoni. Tindrem una mica més de llum solar, que aprofitarem, sens dubte, des del Fabricació. Benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Vinga, va, que presentem l'equip del Fabricació, la sotsdirecció, la Marta Jarque.
Què tal? Bona tarda. Notablement feliç.
Molt bé. Si ja és això, estàs dins la mitjana.
Ja, exacte. No? Sóc una més.
Els guions, la Candela Figueres. Què tal, Candela?
Què tal? Bona tarda. A veure, notablement comença el 7 i acaba el 8 i mig, no?
Doncs el 7.
Vinga, està el 7. Només volia saber si aquest notable era un notable bajual.
Jo què sé. Un bé alt.
Sóc de l'antiga escola, jo necessito puntuar-ho tot.
Francisco, tu com et puntues?
És que,
felicitat.
Carai, ja, notable alt, notable baix, notable... Sí. Bé, masses...
O assolit.
Progresso. No sé si adequadament
posa,
o no.
Posa apte o no apte.
Ah, mira, posa apte.
Apte en felicitat i després ja...
Una persona molt apta és en Ferran Capdevila, també a la producció. Mercè Mondello i Vanessa Carrasquilla al món digital, a la vida pràctica i a la interpretació simultània, la Marta Medina, que ha desaparegut, la Marta Medina. No sabem, ha estat a redacció, la tenim allà...
És com una formiga, tot el dia treballant.
Però molt fortament.
És que treballa molt.
No dina.
No, és la que treballa... És molt trist, però l'estudi... Estudiant en pràctiques és la que treballa més, de
pobreta.
Molt probablement. Un 10, per cert.
Un 10. També. No, més.
Bé, sí, un 13.
Vinga.
Un 10 Paula alt. Moreno, ella sí que és un 10.
Oh.
Què vols que li posi nota?
No, Candela? No, no.
Què volies?
Que, volies? Que a més a més, ahir em vau explicar que dibuixa molt bé.
Bueno.
Ah, sí?
És una dibuixanta. Ens vam quedar amb la Jarque, marxava.
Ja em fa cara.
De dibuixanta?
Sí, sí, sí.
Però jo crec, no sé si ens va aixecar la camisa, Mercè, perquè aquells dibuixos eren perfectes. Eren com de Marvel.
M'estàs dient que tot el que fa amb les mans la Paula ho fa bé, no?
Bé, sempre tot. Menys conduir.
Això diuen.
El programa bé, per això. Vinga, va, que tots som de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
I comencem per ordre, pel pirulí de Barcelona. Què podia ser el pirulí de Barcelona?
Què vols dir?
Pirulí, llum verda al pirulí de Barcelona. Era la torre de telecomunicacions de Collserola, el que es coneixia com el pirulí.
Amb Mercè Raga. De 2:15 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
repassem el sumari d'avui. D'aquí repassarem l'altra actualitat amb l'equip del Fabricació. Després la Jari, que avui farà la digestió. Una digestió molt tranquil·la.
Molt.
Molt, sí. Molt, molt. Prepareu-vos, ja perquè ens adormirem. Amb Digi Escudero, Marc Escudero i Chimo Bayo. Per parlar d'una de les discoteques més mítiques de casa nostra. Pon aeri. I és que, Jarque, la notícia és que el rastre d'una de les discoteques més mítiques de Catalunya comença a fer norris.
Mica en mica. Ja fa anys que està tancada, però ara sembla que sí que això ja...
Retirada
ja va de debò.
Del paviment, de l'aparcament.
Ens ho tiren a terra.
Treus l'aparcament i ja no ets
ja
més.
Ja no queda res.
De l'antiga discoteca Pont Aeri, tancada el 2001, per ordre municipal.
Imagina't.
Per ordre municipal.
Ordre municipal.
Jo crec que no s'han atrevit per por al que es trobarien dins.
I aleshores, aquesta cançó de Pont Aeri, quin any arriba, la que està sonant? Molt més tard?
És...
Si està tancada des del 91...
No, 2001.
Des del 2001.
Ah, perquè anava a dir aleshores, 2001, 2001. Jo no entenc que ho peti una cançó, potser era en pòstum, saps, la cançó com a anomenat.
No sé què estava la policia,
Pont Aeri. I aquest Pont Aeri, abans d'aquest Abracadabra, hi ha com una, com un poema que fa In Night, no? Quina edat és?
És del 99.
Jo no era el Flying Free?
99.
És que és Flying Free.
Ah, això és el Flying Free. Però no canta Flying Free? Oh,
sí, sí,
que
canta
Avances. Parlarem avui d'un altre tipus de raça, el rastre, que justament va deixar dos dels DJs més emblemàtics de la discoteca. Com dèiem, avui, no us ho perdeu, la digestió, la Jar que la fa, amb DJ Escudero, que és l'autor d'aquesta cançó,
sí. I Chimo Bayo, que l'última vegada que vaig parlar amb ell jo anava en bicicleta i em van quedar moltes coses pendents per preguntar-li i avui doncs ho buidaré el pap.
Doncs això serà cap a 3:15. I després parlarem a l'espai social del programa amb l'Associació de Dones Juristes. No sé si ho sabíeu, perquè ahir vam conèixer la decisió del Tribunal de Justícia a la Unió Europea que obre la porta a les dones exposades a violència de gènere al seu país. Ara podrien optar l'estatut de refugiades a la Unió Europea. Doncs en parlarem, a veure quina és l'opinió que tenen des de l'Associació de Dones Juristes. Com s'aplicarà a casa nostra? També els hi preguntarem. I avui, al cacau de les 4, tindrem cacau musical, que ja portarem des de la digestió, perquè avui ens visita un dels 16 artistes que participaran en el Benidorm Fest d'aquest any i ho farà en català, Roger Pedrós i la seva proposta al temps.
Per fer comptant les hores d'un rellotge aturat, desfent el temps en versos per voler-nos trobar, però no, el temps s'esgota i no.
Un altre tipus de... poètica.
Un enfocament diferent de música.
Molt poètic. És una llàstima que, clar, això a Europa no sé si ho acabaran d'entendre.
Sí, no? Sí, és una mica Salvador Sobral, això. No?
És totalment, mira, avui ho dèiem, que és Salvador Sobral.
Veus?
És a veure si posa sentiment.
Clar.
Això sí. Ara, quan el tinguem, sí. A veure el sentiment que hi hagi.
La posada en escena.
La posada en escena, a veure si ens enamora, perquè la música sona molt...
Molt bé.
Ja ho dius prou bé, Candela, aquesta posada en escena, perquè avui actuarà en directe Roger Pedrós.
Oh, m'encanta. És com un entrenament.
Sí, Déu vol.
Una prèvia.
Sí,
ja veureu que sí.
M'estàs dient que som... És l'avantsala del Benidorm Fest,
som
no?
Som els Globus d'Or, nosaltres.
Perfecte.
L'avançala dels Oscars.
Tenim el piano, un tros de piano. Maco.
Sí que és un trosset de piano.
Deep Mind, 12. 12, eh?
Sí, Beringer.
Tenim cançó, el temps, i tenim Roger Pedrós.
Tenim tot.
I tenim un cacau.
L'únic que falta ara és que Roger Pedrós li vingui de gust tocar amb aquest pianet.
Sí, home. Sí. Amb això, jo, com a músic, puc dir que si no vas amb el teu instrument, a vegades és incòmode.
Clar.
Com intentant justificar... el d'alta baix, eh?
Que no es pugui fer en directe. Bueno, ho sabreu a partir de les 4.
Això.
A partir de les 4, conversa i actuació, no se sap, amb el Roger Pedrós.
Actuació o no.
Farem el que podrem.
Bueno, veurem. Serà qüestió de temps. I abans de les 5, avui l'Olga Vallejo ens porta un recull de documentals optimistes i és que, com ja sabeu, arran de la manca d'aigua, avui l'Olga posarà el focus justament en aquelles solucions en grans personalitats de la història que han dit va, posem una mirada positiva cap a la realitat que ens envolta. I després, a partir de les 5, xerrarem amb l'Albert Naudín, que, per cert, ell és director de la pel·lícula Canigó 1883, un film sobre la vida de Jacint Verdaguer que podreu veure d'aquí res al cinema Girona. I ja us avancem que durant l'entrevista d'avui sortejarem entrades per la seva estrena.
Sí, per tant, atents.
Molt atents. Això serà a partir de les 5. I amb la taula de diàleg, com sempre, arribarem a les 6 de la tarda amb l'Aleix, el Guillem i la Roser.
Et seguiré esperant.
No sé si podré esperar, fins a 4. Exacte. Actuar en el Roger.
Ell ja t'ho diu, que t'ho prenguis en calma.
Que jo estava pensant, nosaltres t'estem esperant a tu.
Sí, sí.
És veritat, Roger. Roger. Bueno, a les 4, que cau. Anem a pams. Va, 4 minuts i ens situem a 3 quarts de 3. Obrim Realitat Paral·lela. Marta, bona tarda i bon any.
Bon any.
Avui la Realitat Paral·lela vol tornar a posar sobre la taula un tema que hem deixat en un segon pla.
Sí, bon any. Aquestes alçades de gener, abans de començar, m'agradaria dir, perquè ja estem en mitjans de gener, puc dir amb convenciment que l'any hagués pogut començar millor. També hagués pogut començar pitjor.
Sí, home.
Però el balanç per ara és d'un any normal.
Bueno, has dit un 7. De felicitat,
sí,
doncs
sí,
també seria...
No, perquè amb la Mercè tenim això que m'agrada, eh? D'anar-nos desitjant sí, bon any, sí. I ara ja estic en condicions de fer-te un balanç.
Ah,
seria
bé,
això.
Bé.
No ha començat malament, tampoc ha començat
dies.
Especialment bé. Bé, sí. Veurem, bé. Veurem.
Dit això... Té més de la meitat del mes superat, per tant ja pot fer el balanç.
Això ja és molt, no?
Exacte.
Bé, dit això, avui parlarem de rècords Guinness. I és que a finals de l'any passat, recordareu que aquí al Fabricació Pròpia ens van enfrescar a batre algun rècord. A dia d'avui l'únic rècord que hem batut és el de dir malament el nom del nostre programa i una plusmarca que personalment crec que ens queda molt petita. Recordeu que dilluns va ser Blue Monday, el dia més trist de l'any, i nosaltres, per aixecar els ànims del personal, vam tenir la bona pensada de trucar una treballadora de dos museus alegres i optimistes, el Big Fan Museum i el Museu de les Il·lusions. La senyora es deia Chatila, que només per això ja va valer la pena la trucada. Amb això estarem tots d'acord. Tu havies parlat mai amb una Chatila, Mercè?
Mai.
Chatila i los unos. És que ho vaig dir l'altre dia i no va quedar...
Què vols dir amb això?
No va haver-hi constància. Tu deixeu aquí.
Humor de l'Uri.
Però és que, a més, la Chatila ens va revelar un dels secrets més ben guardats d'un dels grans museus de la ciutat de Barcelona, que és el Museu de les Il·lusions. Escoltem.
Y tenemos una sala de récord Guinness.
Del récord Guinness. Uy. Esto nos interesa especialmente, Chatila.
Pregúntale, pregúntale.
Espera, Chatila.
No hay...
Sí, dime.
Escucha, que nos interesa especialmente esta sala de los Guinness.
¿Sí?
Sí.
Ah. ¿Qué les interesa?
Tiene su interés. ¿Qué podemos encontrar en esta sala?
Bueno, ahí hay algo que me llama mucho la atención. ¿Qué? Hay un hombre que comía metal.
Y eso nos va a dejar en esta bomba. Vull dir, una bomba informativa.
Sí, és veritat.
I veure, sí que és veritat que hi ha gustos per tot, però nosaltres, clar, ens va sorprendre. Home. Perquè un home que, vull dir, tu pots menjar hummus, tofu, que això ja és sorprenent, però metall...
Les llenties porten ferro, però no seria això.
Clar.
Sabem si encara hi és aquest home?
Ui, tant.
Si ho va dir. El dubte que tenia en primera, si estava viu.
Clar.
Clar. Clar. Clar. Bé, nosaltres, com bé diem, ens va, això, vull dir, ens va provocar moltes preguntes.
Moltes preguntes, sí, sí.
Qui era aquest home que menjava metall, Chatila? Doncs mira, d'entrada, ella mateixa ens ho diu, un home del siglo antepasado, escolteu.
Era un francès.
Era un home francès,
però què tenen, el francès?
Com el tenen?
És del siglo antepasado.
Del siglo pasado.
Ah, que susto.
Sí. Sí.
Però
sí.
Què tenéis, una foto d'ell o...?
No, tenemos réplicas.
De él, de su cuerpo.
Sí, es un poco histórico.
No estoy entendiendo, Chatila.
Son figuras, son réplicas.
Ah,
sala de récord Guinness.
Es podria dir que, és clar, el senyor aquest del metall va fer una bona feina i per això s'ha merescut un lloc, com deia la Chatila, un lloc d'humor, d'honor, no d'humor.
Ja ho has dit bé, ja.
D'humor, sí. No.
Sí, sí.
També, no?
Les dues coses.
Ja ha fallat, o sigui, el subconscient li ha fet, l'ha traicionat.
Sí, sí.
L'ha
corregit.
Exacte, el meu cervell, no és honor, això és humor, això no té cap sentit. Bueno, a la sala dels rècords Guinness del Museu aquest de les Il·lusions. Bé, jo penso que hauríem de seguir els seus passos i per això els propers minuts, molt breument, els dedicarem a recórrer la vida i torna-hi.
Endavant.
La birra, la vida i obra també de Monsieur Mangetut.
Mangetut?
És el seu nom artístic, Monsieur Mangetut, l'home...
És que podria ser que també s'hagués equivocat i no és un Mangetut.
Ui, 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 això ui, això ui que ui. Monsieur Mangetut, l'home que es va menjar un avió.
S'ho va menjar tot.
Come fly with me, let's fly, let's fly away.
S'ho va menjar tot. If you
can use
some... Sí, sí, és que Mangetut precisament ve d'aquí. El nom real que amb els anys es va acabar coneixent com a Monsieur Mangetut, perquè efectivament, Candela, s'ho menjava tot...
Ara ho has entès, eh?
Uf. Era Michel Lotito.
Loctito?
Què vol dir això? Per favor, Marta.
Loctite, què és això, Marta?
Aquest senyor, el seu DNI de la France, posava Michel Lotito.
Ell va dir, no té cap sentit.
No, ja, doncs...
Què té tot?
Lo té tot, sí, sí.
L'hem perdut.
Lo té tot.
L'hem perdut.
Bueno, bueno.
El senyor Lotito va néixer a Grenoble, això és a França, l'any 1950, amb una boca, un estómac i un aparell digestiu a prova de bales. Va començar a menjar vidre i metall als 9 anys. Els que el van conèixer expliquen que de petitó, el senyor Lotito, se li va trencar un got de vidre mentre bevia aigua, però ell va seguir bevent i mastegant.
Aquí s'aprofita tot.
Clar, home, diu, bueno, vull dir, aprofitem les circumstàncies. Vull dir, s'ha trencat... No passa res, jo em vull acabar el got d'aigua.
No, però és perillós.
M'agrada tant l'aigua que em prendré el got.
És molt perillós, eh?
I li va agradar. Així va començar una vida marcada per una dieta a base de vidre, metall i altres materials rars. Als anys 80, de fet, ja es guanyava la vida amb espectacles gastronòmics basats en metall i guanyava, atenció, fins a $1,000 per actuació. Perquè, és que, esclar, només el fet de comprar... No és que tu compris, jo què sé, barres de pa. Compres metall per les actuacions.
Clar, que té un preu.
Exacte, aquí has d'invertir. Sí, sí. Era, de fet, una actuació performance, perquè a més de menjar metall, vidre i cautxú, el públic, si tu anaves a veure el Michel Lotito, que jo crec que aquestes alçades...
Michel Lotito.
Veus? Ja es devia dir, Monsieur, menja tot. Menja tot. El públic li llançava darts a l'esquena, encenien llumins en la part de sota de les seves ungles i li pessigaven els braços amb alicates. Era un artista que ara dirien de mètode.
Però què és això?
Jo us deia que aquest home va acabar cruspint-se un avió i ara entrarem en un dels punts més escabrosos, evidentment, de la seva biografia, perquè és que l'objecte més sonat que es va menjar al llarg de tota la seva trajectòria va ser una avioneta Cessna... Cessna 150,
era
un avió biplaça.
És que pareu, parem.
Clar, a veure, va trigar 2 anys a cruspir-se el sencer, perquè és que un avió és molt més que un primer, un segon i un postre. Home. Vull dir, és un menú molt complet.
Home.
En una entrevista posterior que li va fer el periodista Ben Sherwood per la pel·li que li va dedicar, El hombre que se comió un 747, Monsieur Mangetut assegurava que el que la va trobar menys gustós van ser els pneumàtics. Li van fer una mica de bola.
Ai.
Ja se sap que això potser... Saps? És...
Però tu has dit que menjava cautxú. Vull dir, ho has dit que des de petit, no?
Sí, però clar, ell li devia agradar més el metall. El cautxú, bueno, clar, tu menges, bueno, és com la verdura, que potser no t'agrada gaire, però te l'has de menjar, fa una mica de bola.
Exactament el mateix.
El Monsieur Mangetut va morir per causes naturals amb 57 anys.
Causes naturals.
El 25 de juny del 2007, per tant, molt jove, 57 anyets, i el seu currículum inclou, atenció, haver-se cruspit 18 bicis, 15 carros de supermercat,
com?
7 televisors, 6 canelobres, 2 llits, uns esquís, un ordinador i la famosa avioneta. Després de cada àpat, suposem que es devia prendre un gotet d'oli de motor i abans d'anar a dormir uns grupets de líquid descongelant. Sincerament, a mi em faria molt de goig comptar amb una rèplica de tot l'equip del Fabricació a la sala dels Rècords Guinness del Museu de les Il·lusions al costat de Monsieur Mangetut.
No, no, però és que no podem superar això. És insuperable.
Noia, sí que és veritat.
Jo crec que has d'anar allà a fer-te una foto.
Amb el Monsieur Mangetut.
Necessitem que vagis a aquest museu.
Bueno, però és que jo tot això avui us ho portava, companys, perquè ja fa uns dies que vam dir que aquí ens agradaria batre algun rècord.
Ui.
I què vols dir? No sé, Uri... No, que l'Uri estava en negociacions amb aquesta gent.
Ah, pensava que li deies l'Uri, que a veure si...
No, l'Uri era el que... Estava amb la producció de l'assumpte.
Vam establir una taula de diàleg, i com passa amb les taules de diàleg...
No s'han convocat. Amb els senyors del rècord Guinness.
De moment només hi sóc jo, a la taula, esperant.
No s'han presentat.
No hem tingut resposta. Això que van dir, 2 setmanes de marge. crec que recordar que eren dues setmanes. Podem passar dos mesos
però
ja.
Però tu tens el cap, quin Guinness vols fer?
Mira, jo tinc tres propostes.
Ah.
Mira, l'altre dia la Candela, no sé si era ahir, perquè tinc una percepció molt estranya del temps, tu parlaves d'aquestes curses de 100 metres...
crec que va ser
carro de la compra.
Ahir, sí.
Doncs aquesta seria una primera proposta, doncs, que us porto.
M'agrada, eh?
Per aquí, per exemple, Comptes de Bell-lloc.
Bé.
Faria...
Sí, sí, és a dir, la categoria seria curses amb carros de supermercat en via urbana.
Ah, però en via urbana, no? Jo em posaria dins d'un mercat i hauria d'anar esquivant turistes, per exemple, dins de la boqueria.
Val. Com... Això, Uri, ho podem proposar. Ves
això,
apuntant.
Això ho podem proposar també la Guàrdia Urbana. També seria bé que siguin conscients també és que es portarà a terme.
Perquè aleshores seria cursa de carros de la compra amb obstacles.
Clar, clar, és veritat.
Obstacles humans.
Això està ben vist.
Es podria elaborar.
Tinc una altra. No sé si veu escoltar l'altre dia una dona de Corea del Sud, de 54 anys, que va cantar durant més de 75 hores seguides en un karaoke. La meva opció seria cantar-ne 76. Potser aquesta també us fa gràcia. A més, penso que té un punt radiofònic, no? Perquè vas cantant, pots anar connectant tota la setmana.
Segons en quin moment connectis...
A l'hora 76, segur que estàs cantant? O ja només estàs...
Clar, hauria de tenir cura de la veu, prendre gengibre... Vull dir, una sèrie de... Hauria de tenir cura, evidentment, de les meves cordes vocals.
I després, a l'hora de fer pipi, què? Cantaries...
O sigui... No, això ja ho resoldríem.
Ja ho trobarem.
Això ja ho trobarem. I la tercera proposta que us porto és aquesta d'un home alemany que ha begut la seva tassa de cafè en 3,12 segons. 3,12 segons per una tassa de cafè, a mi personalment em sembla, no em sembla molt. Vull dir, no em sembla poc. És a dir, jo penso que la podem batre, aquest rècord.
Sí,
podem fer-ho en 3 segons perfectament. Aquest home agafa la tassa de cafè, una d'aquelles mags, i obre la boca com si fos un tauró, i no em passa. Ell s'ho pren tot a la vegada, però jo penso que això practicant doncs és una cosa que podem aconseguir. No sé quin...
Termes a tenir en compte la temperatura també del cafè. Però clar, si això va directament a baix a l'estómac i no toca vores, ja s'ho trobarà a l'estómac.
Home, i tant. Veritat. Sí. En qualsevol cas, molt millor que menjar-se una avioneta. Uri, planteja aquestes tres propostes a la gent que sembla que estan molt disposats a col·laborar amb la nostra causa. I res, ja ho sentirem a dir.
Si no volen fer una... No acceptessin el tema del rècord Guinness de carros de la compra,
sí.
Jo proposo que per acabar la temporada n'organitzem nosaltres una cursa popular.
Ah, molt bé.
No? Pot ser xulo. I tot el que ens entri dins dels carros, doncs ho podem donar. Ho podem donar amb alguna entitat.
Està molt bé.
Podem cridar el Pucurull, el Pucu. Està molt bé que va venir l'altre dia.
Tant.
Llavors es guanya, tia. Però què és això de cridar el guanyador directament?
Ella
apadrina el rècord Guinness.
Ah, molt bé.
Llavors això ens pot donar notorietat i que ens doni consells, com ens podem preparar.
Saps qui ens pot apadrinar? Potser també Ximo Bayo, que ara d'aquí uns minuts parlarem amb ell. Home, ell segurament que el tema de la música i la motivació toca bé.
I
també vaig caure de la bici, eh?
I també es pot comprovar que tu dius Ximo Bayo i és impossible no dir Juha.
Impossible.
És com si fos el seu cognom.
Juha.
Francisco, a veure.
Aviam, avui.
Avui sí, estaria bé perquè...
No, això ha passat avui.
Sí. Avui ha passat.
Estrictament cert.
Ah, és avui.
Tot rebuscant notícies d'aquelles que fan olor a Premi Pulitzer, que és el que em dedico a fer jo cada dia. Avui he canviat de suport, de mitjà, a Twitter.
Carai.
I jo em resisteixo a dir X.
Ja ho vaig dir ahir, eh?
Sí, i llenço la pregunta. Si un tuit és l'acció d'escriure a Twitter, quin nom se li posa a X? M'explico? O sigui, tuit es deriva de Twitter, de piulada, no?
X,
ja hi som.
Xada.
De fet, es deia piulada perquè hi havia un ocell com a imatge del logo, però ara ja ha desaparegut. Fins i tot ara ja no és ni tuitejar ni piular. Ara haurem de buscar algú que no sabem...
És que això posi com si
mira,
posi...
Mira, això li podem plantejar al Virgili.
Ah, mira, s'haurà de dubtes.
No? Això està ben vist,
sí.
Doncs a Twitter, que no X... xarxa X, m'he topat amb un vídeo que exemplifica un concepte que malauradament ha fet fortuna en anglès, però no per això l'obviarem, sinó que el traduirem, que és el que hauríem de fer amb tots els anglicismes. El concepte, que segur que us sona, és You only had one job, que el traduirem com a només havies de fer una cosa o només tenies una tasca. I què passa amb això? Que, evidentment, quan només tens una tasca a fer, la fas malament. El 1998, els californians The Offspring cantaven aquest Why don't you get a job? És a dir, per què no et busques una feina? Però, nois, no tothom està preparat per treballar.
Perdona, una pregunta.
Pregunta, Mercè.
No, és que m'ha fet gràcia. Tu que ets expert en música. Tu,
sí, sí.
Tu fas servir l'article quan menciones el grup? Jo pensava que directament era...
Els Offspring.
Sí, tu...
és un dubte que em correu.
Està ben preguntat, Mercè.
Està molt ben preguntat.
És necessari, és informació de servei.
Però hauria... Si en el títol del disc... O sigui, el seu nom quin és? Amb o sense article?
El seu nom és The Offspring.
The, doncs ho has de dir...
Com The Beatles.
Els Beatles, exacte.
Has de dir els The Offspring.
Els The Offspring.
O obviar l'article.
Però fent radiofórmula et deien que no, que havies d'ometre l'article. És curiós.
Els The o els els?
El The. Sí, per exemple, els Beatles. Sí, sí.
Val.
Però, per exemple, un exemple que ens queda més a prop potser és de La Bien Querida, i aquí no diem mai Bien Querida.
O La Bien Querida.
No, La Bien Querida jo crec que és diferent, perquè ella és com el... No sé, diria jo, eh? Bueno, potser, eh?
Està bé, és interessant. No és un tema menor, eh?
Li preguntem al Virgili. No, és conya. Podem fer una bústia directament, perquè si no, no ens en recordem. El Virgili.
Però és curiós això que dius, perquè jo no dic mai els The Beatles i sí que dic els The Offspring.
Ara no sé.
Se'm creu, no tinc criteri.
Preguntarem amb algun expert.
La qüestió és que no tothom...
Potser és la vocal. El fet que un comença per consonant i l'altre per vocal. Però bé, després ho...
M'has convençut.
Podria ser, no?
Ja no em sento tan...
Tira.
Sí, és igual, ja està.
El tema aquí és que no tothom té el que es necessita per treballar. És més, hi ha gent que té l'habilitat concreta de ficar la pota fins al fons, col·loquialment es diu cagar-la, allò que en castellà es coneix també a vegades com ser gafe. Mm-hmm. Perquè no sempre és una voluntat. A vegades et passa això. Mm. Tu no volies ficar la pota, però patapam.
Hi ha gent que trau, normalment, les desgràcies.
Però tens aquesta habilitat.
Hi ha gent que està de pega.
Per tant, hi ha gent que mai hauria de tenir cap responsabilitat.
Mm-hmm.
Us porto un recull de situacions on aquests personatges s'hi han lluit de valent, d'acord? Comencem amb una proposta de matrimoni a bord d'un iot. Com a la suerte, chapo.
La suerte, Pepe. La suerte.
No sé si ho aprecieu bé a la foto adjuntada al guió. És una parella, una proposta de matrimoni.
Sí, bonic.
El senyor en qüestió s'ha posat de genolls per demanar-li matrimoni a la seva futura esposa i l'anell el té, diguéssim, el padrí, el que serà el padrí. I el senyor en qüestió li diu, llança'm l'anell.
Mal plantejament.
A coberta d'un iot. Aquí veieu la mà, i si calculeu una mica la trajectòria, ja veieu que això no acaba per res.
No pinta bé.
Heu vist que hi ha com un punt negre que sembla un píxel mal posat a la foto?
És la caixa amb l'anell.
És la caixa volant, no? Perfecte.
I això se'n va a l'aigua, Mercè, i han de saltar a l'aigua amb el iot en marxa, un bon jant, que corria per allà pel paliot, salta i queda enrere. Se'n va anant.
Però quin sentit té aquesta parafernàlia de tirar... vull dir, aquesta floritura.
Però... Jo aquí veig diversos errors, d'entrada. Primer, el fet d'intentar ser originals.
Malament.
Ja no han de fer aquestes coses. Tu demana matrimoni i ja està.
Ja està.
Sí. No,
això aquí ho diem molt,
no
eh?
Emboliquis.
No vulgueu ser originals, sí, no vulgueu fer-ho diferent.
No cal. Doncs el segon... Jo estic molt a favor de ser original, eh?
Però fins a aquest punt...
Amb el que sigui.
Passen aquestes coses, Candela.
No
vols que passin això, sigues avorrit.
No. Ser original sí, però el segon punt...
Aquí.
Aniràs a dir, aquí crec que sí que tinc tota la raó.
El segon punt és delegar.
Això no.
No ho has de fer mai.
Mai! Això no.
I el segon punt, o 2.1, és delegar a amics o fer aquest tipus de performances davant de gent. Perquè la llei de Murphy diu que com, si una cosa pot fallar, fallarà, doncs com més gent hi hagi, més possibilitats d'error hi ha.
Jo no sé vosaltres, però la teva parella que et demana matrimoni, no? Imaginem-nos que tots és la nostra parella que ens demana matrimoni, i la lia d'aquesta manera, jo em caso amb qui m'ha saltat a buscar-me l'anell.
Qui ha rescatat l'anell, eh?
Clar, tu dius, Maxi, raó.
Hi ha altres, diguem-ne, habilitats humanes que conformen aquest concepte de només tenir una tasca, com ara la vagància. Lo que pasa que me estoy volviendo vago, por lo menos algo hago. No sé si ho aprecieu bé, però aquí tenim el que sembla un camp de futbol, un cono, i diguem que el jardiner ha anat passant el tallagespa, i en el moment, no sé, durant dies...
Anys,
segurament. I al moment de moure aquell cono, que aparentment sempre ha estat allà, la gespa ha crescut forma cònica a dins del cono.
Sembla una melena, no? Una cabellera posada, diguéssim, com cap amunt. Mm. O sigui, la persona en qüestió estés de cap per avall i ben bé broten aquí...
Les típiques cabelleres que fas d'electrocutat.
Ara,
doncs això mateix.
Com si fos d'Einstein.
A mi em recorda aquells objectes dels 80-90 que eren una patata amb cara,
sí, sí.
Que tu regaves i li sortia cabell. Que era,
doncs això mateix.
Un altre motiu per exclamar només havies de fer una cosa i evidentment l'has feta malament és la ignorància. Tu ignorància altiva. Això no sé si... És que em sona que ho havíem parlat potser l'any passat, Marta.
A veure.
Em sona aquesta foto d'aquí on veiem uns plàtans...
A
en
mi
un supermercat.
No et
sona? Val, perfecte.
M'agrada.
Uns plàtans en un supermercat i hi ha la persona que retula el nom del producte i posa el preu. Aquí podem llegir en anglès Long Yellow Things. Coses grogues i llargues.
Home, no enganya ningú, eh?
No.
Això és veritat. Clar, potser no sabia com es deia, no? Plàtan. Potser era un estranger que encara no havia pres la paraula plàtan.
No ha vist mai un.
I diu, doncs, descrivim-ho. Long Yellow Things.
Em fa gràcia perquè a sobre podem llegir Prices You Can Trust, que vindria a ser preus que, amb els que pots confiar, però potser les definicions no són tot exactes.
Amb els preus sí, amb els noms no te n'acabis de, no refiar.
Estava pensant si li servia aquest títol, Long Yellow Things, per més productes del súper.
És possible.
Estava pensant en quin podria ser.
Com no siguin els guants aquells de cuina.
Per exemple.
El blat de moro.
El blat també, de moro.
Blat de moro.
Molt bé. Veus? Hi ha poques coses grogues, eh?
I així vas reciclant el cartellet. I acabem amb aquell tipus de persona que el que vol és tocar el voraviu. No rompas más, mi pobre corazón. Estás pegando justo, entiéndelo. Si quiero... Especialment dedicat a aquest minitall a Candela Figueres i potencialment Marta de Jarque. Jo crec que és el malson de la gent que potencialment pot tenir toc o una mica de ganes de que allò estigui a puesto.
Gent que fila molt prim.
Aquí us costarà molt de veure perquè això és en blanc i negre.
No, ja ho he vist.
Sí, ja ho he vist.
M'està posant nerviosa ja.
Es confirma, per tant, que... És especialment per a vosaltres. Com ho expliquem, això? És uns adoquins, no?, acolorits, tres franges. Diguem que hi ha una franja... Recorda com si fos la bandera d'Espanya. Imagineu-vos la bandera d'Espanya, que seria vermell, groc i vermell.
Sí.
Doncs hi ha un dels adoquins de la parcel·la groga que ha anat a parar a la parcel·la vermella i viceversa. I això... Jo crec que és mala fe.
Bueno, n'hi ha diversos, et diré.
N'hi ha diversos.
N'hi ha diversos. Després hi ha certes línies que no estan ben
que no són paral·leles.
O sigui, jo estic al llindar del suïcidi ara mateix veient això.
És que quan queda bé, queda tan bé...
Sí.
Que és una llàstima després que per tan poca cosa això s'esguerri.
La pregunta és, tu entres a casa d'algú, hi ha un quadre posat...
Ui!
Està tort.
Ui!
Te n'adones? Perquè te n'adones, llavors no saps com passar dissimuladament.
No saps com dir-ho. Però si ningú li interessa això, t'interessa només a tu.
Si estic en aquella estança amb un dinar, he de passar allà dissimuladament...
Per fer un toc.
Toc i posar-lo recte.
De debò.
Perquè és que no veus res més, eh? No veus res més.
Jo crec que avui, Francisco... jugat amb la baba, perquè has passat ara amb elles dues el toc que...
Però la idea és aquesta, que vosaltres ho entomeu, penya. Sí, que no...
Penya, entomeu.
Sí?
Sí,
bueno, jo què sé. Com ho diuen, allò de... Si vols anar ben servit...
Si vols estar ben servit, fes-te tu mateix al llit.
Ho sabeu, no delegueu en general res, i menys les... No, com ho deia el president Núñez? Los llambordines, els poseu vosaltres.
Dit això, mira, parlarem tot seguit de llibres, perquè a les biblioteques han batut rècords, 11 milions de préstecs en un any, les biblioteques de casa nostra. Llavors, avui en aquesta penúltima hora el que farem no és parlar ben bé amb una biblioteca, sinó amb una llibreria que té una biblioteca mòbil.
Oh, carai.
I que està a la Seu d'Urgell. Es diu La Barraca. I la Barraca és la biblioteca i la llibreria El Refugi.
Ah, perquè també val la barraca.
Perquè estan llevant per tots.
Refugis poden ser barraques.
Tot val. I els hi demanarem, com sempre, una penúltima hora, des d'aquí, des del Fabricació. Fins ara. Quedas poco más, pobre corazón. Ganas mil pedazos, quiérelo. No rompas más, mi pobre corazón. Estás pegando justo, entiéndelo. Radio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Fer que la llengua sigui sexy.
Jo tenia entès que sexy era una altra cosa.
la llengua que ell imposaria és una llengua que és morta.
I a aquesta senyora sols li ha faltat dir que jo també estic mort. Sí, si el meu català és mort.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Minuts que passen ara mateix de les 3 del migdia. Arriba l'hora aquí al Fabricació de Connecta amb una de les nostres corresponsalies. Avui anem cap a la Seu d'Urgell. Ens atén en Miquel Albero, de la llibreria El Refugi. És una llibreria crítica, jove, amb molts projectes associats. Us quedareu... No sé què m'estàs dient, Mercè. Doncs jo mateixa. Ara li pregunto a Miquel. Miquel, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Miquel. Gràcies. Primera pregunta de rigor. Fa fred a la Seu d'Urgell, avui?
Doncs sí, sí, sí. La veritat és que portem uns dies que sí, sí, sí que fa bastant de fred.
Fa bastant de fred, eh? Estem parlant de temperatures al voltant de...
Doncs pel matí, de bon dematí, uns... Te pots... 5 graus,
bé.
3 graus...
És que... Bé, bé.
Inclús a vegades a menys de 0 graus...
Ah, és que és la Seu, home, que no és Barcelona, això. Bueno, boira a la Seu?
Boira, sí, sí, perquè aquí, com estem entre baix, la veritat és que és una mica característic que potser te'n vas a un altre poble que està al costat de la Seu i no fa boira, però el que és la Seu i voltant, doncs està ple de boira, sí, 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 la veritat.
Aneu a veure el sol, no?, en aquests pobles, que la boira, és veritat, és així, eh? Miquel, és així o no?
Sí, 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 sí.
Miquel, deia això que dic, clar, una llibreria crítica jove, què és una llibreria crítica? Explica'ns.
Doncs, bé, nosaltres vam... És una llibreria crítica, ens anomenem així per el tipus de llibres que tenim dintre de la pròpia llibreria. No som... No, intentem donar veu a moltes veus, això que diguem, no? O sigui, som una llibreria que treballa amb editorials petites, independents, que impulsen la llengua catalana, no? I que posem damunt la taula molts debats a nivell històric, a nivell ideològic, a nivell de feminismes, entre altres, doncs que dintre de la llibreria es poden donar aquests debats a través de la bibliografia que oferim i també a través de la programació setmanal que anem fent ara anualment.
Escolta, i els llibres més venuts del 2023, ens podries dir quins han estat, Miquel?
Els llibres més venuts, doncs, mira, jo té... mira, malauradament, i mira que no és molt... Però, bueno, té un punt crític. Seria la gran enciclopèdia del Barça que van fer la gent de la setmana.
Sí que té un punt crític, sí.
Sí que té un punt crític, perquè, clar, si saps què és la sotana, pues, bueno, te pots adonar una mica per on va la qüestió. Sí, sí, sorprenentment, aquest és un dels llibres més venuts. Després també l'Eva Baltasar, no?, amb la seva trilogia de Permagel, Boulder i Mamut, ha arrasat, sincerament. Sí, sí.
Deixa'm preguntar-te també, perquè el Refugi, des de l'any passat, teniu el projecte La Barraca, Miquel, sí. No? Una caravana de llibres que recorre el Pirineu. Ara la teniu aparcada, però, diríem.
Sí, sí, sí. L'any passat vam engegar aquest projecte, que és com, bueno, portar tota la nostra activitat que fem aquí a la Seu, doncs intentar portar-la a diferents punts del Pirineu, o sigui, a través d'un festival, a través d'un mercat, a través d'una fira. L'any passat ja vam recórrer, pues, vora 30 pobles del Pirineu, i ens vam passar... vam fer una bona gira amb la barraca, i com bé has dit, o sigui, sí que és veritat que estem ara en una època en què aquest tipus d'esdeveniments no es fan per condicions meteorològiques i demés, i ara, doncs, cap al març, abril, intentarem reprendre-ho de nou. De fet, ja tenim alguna data més o menys confirmada, com per exemple per a Moda o la Vall de Cardós, que ja ens han comentat que volen que aquest any els visitem amb la barraca. sigui, que la idea és reprendre-ho ara amb l'arribada de la primavera, bàsicament.
Doncs, Miquel, si et sembla, nosaltres a través d'aquestes corresponsalies sempre demanem una previsió del temps, del trànsit, i també, si us plau, una previsió literària per aquest 2024.
Doncs la previsió del temps, mira, doncs està plovent i això és molt bona notícia.
És bona notícia, Miquel.
La veritat és que bueno, ho necessitem i mira, un dia que plou, doncs ens alegra el dia. Això a lo millor fa uns anys no ho haurem dit.
No, és veritat, tens raó.
A nivell de trànsit, doncs, bé, no n'hi ha cap incidència ni res a les carreteres normals, o sigui que això a nivell és normal.
Sí. Tranquil. I llibre?
Després, a nivell de recomanació literària, jo, bueno, no faré cap... O sigui, jo diré a la gent que estigui atenta a lo que editarà Club Editor en els propers mesos. No puc avançar res, perquè això ja m'ho van dir l'altre dia.
Miquel.
Sí.
Avançant-nos el que sigui, una miqueta, Miquel. Ara ens has deixat...
Ara, per exemple, en els pròxims mesos van a treure autors de palestins i israelians molt potents i la veritat és que és bueno...
Serà interessant.
Serà superinteressant. I després, sí que és veritat, bueno, l'autora que us he comentat abans és possible que trigui alguna cosa en els pròxims mesos. Però ja està.
Estarem pendents.
Ja, que estigueu pendents de Club Editor, que editen molt bon material. I...
Mira, ho tenim en compte.
Sí.
I tant.
Sí.
Miquel Álvaro, de la llibreria El Refugi, de la Seu d'Urgell, moltes gràcies per aquesta connexió.
Molt bé, moltes gràcies.
Alerta amb la boira, una abraçada.
Adéu.
3 minuts i 3 quarts, sí. 3 minuts i un quart de 4 de la tarda. Candela.
Digue'm, aquí estic per servir-te. 17 de gener, la mateixa data que avui, però de 1993.
Anem-hi.
Home, clar, perquè ara, avui, 17 de gener del 2024, que ho vam dimecres... No!
Era un diumenge, Candela?
Era un diumenge, Marta.
Era diumenge.
I el diari de Barcelona portava moltíssimes notícies, perquè és el que tenen els diaris, que en porten diverses. I els caps de setmana, a més, també estan per poesia.
Sí.
Però per poesia de veritat. Poesia postnadalenca. Posa'm música de llegir poesia, Paula. La poesia l'acompanya un text que diu... Ho dic perquè... Tingueu pistes, no? Diu, aquests dies, després de Nadal, la ciutat de Barcelona sembla un bosc mort. És possible viure sense aquest últim regal negre? Podríeu dir-me de què podria ser?
El carbó? O...
Carbó és la teva aposta.
De què era? De qui dedicava...
Vull dir, que Barcelona semblava un bosc mort i era un últim regal negre de Nadal. Què diríeu de què parlem?
Els arbres de Nadal que la gent tira...
Efectivament, sí? Marta. Molt bé. Ara sí, va la poesia nadalenca amb el que el diari de Barcelona doncs, ens il·lustrava aquest 17 de gener del 93. Diu, pobres arbres de Nadal, per ells tot acaba fatal. Després de regalar alegria, els contenidors... com qualsevol porqueria.
Ben lligat.
Me faltaria el verb acaben en els contenidors com qualsevol porqueria.
Però ja s'entén.
La mètrica és important, aquí.
Home, clar. Ja podem tornar a la música normal de vintage perquè em posaré a plorar al final. He de dir que jo he estat una d'aquestes persones que fan que Barcelona sembli un bosc trist i apagat i mort després de Nadal, perquè jo compro avets que naturals. Són de planter.
Vas a Espinelves a comprar-lo?
No, vaig al mercat de... com es diu? El d'aquí a Barcelona? El de Santa Llúcia. Home, però vull dir que, sobretot, jo crec que... ho hem de dir, no? És important comprar aquests avets naturals perquè al final hi ha tot un mercat al darrere, gent que els planta, després quan a més consumeixes menys aigua, que no pas quan es fan de tota la fabricació.
Home, i els de plàstic que el tinc, jo no el rego, eh?
No, el que vull dir és que contaminen menys. I a més hi ha tot,
un... Sí, home, sí, això és
així. Hi ha tot un mercat al darrere. M'havia escrit aquí tota una argumentació i començat sense llegir. I ara me l'he tirat pel terra. Bé, després d'aquesta poesia trista anem a més notícies del 17 de gener del 93, entre elles que el barri de Sant Antoni de Barcelona portava 23 anys esperant el metro.
Com?
Y esperando a que vengas a buscarme, que cojamos las maletas para podernos marchar. Y esperando a que vengas muy despacio y poder contar los pasos que nos quedan por soñar.
Doncs esperando, esperando estaven els veïns del barri de Sant Antoni, concretament portaven esperant 23 anys que el metro els vingués a buscar per poder pujar per fi les maletes i moure's feliços per tot el barri barceloní i per tot Barcelona, però no hi havia manera. Les obres de la parada de la línia 2 de metro del barri de Sant Antoni van començar el 1969 i van durar 5 anys i mig. Que també dius, hosti, 5 anys i mig per fer una parada és molt de temps. Però resulta que van trobar amb el recorregut que havia fet doncs, els vagons de metro, les antigues muralles de la ciutat.
Ah, ja hi som, ja hi som.
I aleshores havien d'esquivar les muralles, clar, per clar, mi, saps? I va costar més. Muralles de Barcelona, en aquest cas. I el 75 l'estació es va donar per acabada, però no la van posar en funcionament. Que dius, fa molta ràbia. I van deixar tot allò empantanegat. Saps com una habitació desordenada?
Sí.
Doncs igual. Una situació que va afectar moltíssim els comerços de la zona, que van veure com les seves vendes caien fins a un 40%, ostres. I això durant anys. Ostres. Perquè, clar, passejar i comprar per una zona que està plena d'obres, doncs divertit, divertit...
No ho és.
No ho és.
Molta pols.
Però bé, al gener del 93 creien que per fi, ara sí, els trens passarien pel barri de Sant Antoni i els obririen. Cal dir que el 92, amb les Olimpiades, van ordenar una mica la zona, però tampoc van posar...
No, maga sota la catifa.
Van maquillar, sí, van maquillar.
Van maquillar la zona, però els trens, els convois, no passaven per allà. Però, finalment, van haver d'esperar 2 anys més, wow, encara. Vull dir, la notícia del 93, ells creien que ja ho tenien a tocar, però no. Van haver d'esperar fins al 25 de setembre del 95, que aleshores sí, van inaugurar l'estació de Sant Antoni i 3 mesos més tard, la de Paral·lel. I qui també estava cremada, com els veïns del barri de Sant Antoni, era la cantant Madonna.
Què li passava?
Doncs que la crítica dels Estats Units havia deixat verda la seva última pel·lícula. Oh, yeah. Era El cuerpo del delito, Body of Evidence. Madonna es posava la pell d'una marxant d'obres d'art que vivia en una casa flotant i que, doncs, bé, les seves trobades sexuals tenien fama tot arreu perquè eren... sortien del convencionalisme sexual normal, per entendre.
No acadèmic.
I, a més, tenia un rotllo amb un multi... estava vinculada amb un multimilionari que va acabar mort. Llavors se la jutjava. Bé, aquesta més o més amb la trama, si teniu ganes de veure-la, segur
no,
que la trobeu.
No, recordo, era un trunyó.
Era un...
Sí, perdó, sí. Tu,
com
era,
la crítica dels Estats Units.
No,
tu,
és que
és això de deixar verda Madonna?
Perdona, no, però, Candela, és que jo me'n recordo aquesta pel·lícula. He hagut de tornar a mirar l'any perquè dic...
Sí, indignada,
no, era aquella... És que era molt dolenta.
Doncs mira, la crítica dels Estats Units...
Però molt.
La crítica dels Estats Units va dir més o menys com, sí, com la Mercè. Sí, sí. Aquest era l'inici del tràiler. No, només posem uns segons perquè si era un trunyó no caldrà escoltar.
Sí, així és. Have you ever seen animals make love, Frank? Ja es veu que no.
It's violent.
No té cap
gràcia. We're not animals. Yes, we are.
No enganxa.
No, és que no.
La premsa americana va destrossar la pel·lícula, va dir un trunyo i després va dir ni guió, ni interpretació, ni fotografia.
Un trunyo.
Res de res.
One point.
Mentre que els cinemes d'Espanya, perquè aquesta pel·lícula s'havia estrenat als Estats Units, però no havia arribat a Espanya. Aquí a Espanya sí que havia arribat una de les millors pel·lícules per mi de tots els temps. Dràcula, de Francis Ford Coppola.
Home, que em vas a parar.
És boníssima, aquesta pel·lícula. Jo sento aquesta banda sonora i ja se'm posen els pèls
de punta. És la del Gary Oldman?
Sí. Keanu Reeves, Winona Ryder,
és
Tom Waits...
I tant. Brillant. Jo em vaig estimar una mica el Dràcula, a partir de...
Sí, que...
Sí, sí. Bé, la
Anthony Hopkins, perdó.
Gary Oldman, perdoneu, que és cap de vila... Sí o no? Té una retirada.
Té una retirada.
Sí,
té una
compreu,
Bé, la pel·lícula només portava 2 dies a la cartellera. Estem parlant d'un diari que era diumenge i s'havia estrenat els divendres i ja estava causant furor amb llargues cues davant dels cinemes i la fotografia que l'acompanyava a la notícia era una cua d'aquestes doncs, que donen la volta al cinema sencer. Aquesta nit tornaré a veure Dràcula, després d'això. Però de la Madonna ho deixarem per...
Com?
Ah, sí? Pues...
Sí, això perquè feia... No, això és Aníbal Lecter.
El silenci
dels anells. M'he equivocat.
La pel·lícula.
Oh, i tant!
Però és que a vegades confons, perquè tot fa por.
Clar.
Escolta, ho deixem aquí i ara deixem a la Marta...
Amb aquesta sintonia.
Encara més. Vols que canviem aquesta sintonia o no?
No, a mi m'agrada aquesta.
És que això
ja
pot ser l'avantsala del que passi en aquesta digestió avui, eh? Tens a dos dels grans de DJs.
Tòtems.
Tòtems, directament.
Sí.
D'una època, eh, Jarque?
Pon aeri, tindrem d'aquí uns minuts DJ Escudero, Chimo Bayo. No sé si han vist Dràcula, ells, però sí que és veritat, tu ara deies que la gent
home,
feia cua...
Es
feia
movien
cua
per la nit.
Sí, feia cua per anar al cinema, sí, doncs abans moltíssima gent feia cua per anar a Pon Aeri, precisament, escoltar les seves sessions.
Clar, és que la sessió i la pel·lícula.
Xama, sí.
Jo dic que són com Dràcula perquè es movien per la nit.
Doncs això.
Veus? Com l'alcalde.
Com l'alcalde.
Petita pausa, DJ sí, sí. Escudero sí, sí. I Chimo Bayo, eh?
Vaig
amb tu,
escalfant,
eh?
Jo. Sí.
Comencem a digerir això, eh?
Som-hi.
Vinga, va.
Ràdio Estel. El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
De dilluns a divendres a les dues, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les dues del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Va, ui, ens hem quedat en blanc, clar. És que saps què passa? Que jo estic nerviosa, eh, Jarque?
Oh, no n'hi ha... Anava a dir, no hi ha música per il·lustrar els dos tòtems, com dèiem, que tenim ara aquí al Fabricació.
Bé,
tu els has ballat
cosa.
O no?
Jo? I tant. Els dos, massa i tot. A veure, us situem. L'Ajuntament de Manresa ha començat el projecte d'enderrocament d'una de les discoteques mítiques de Catalunya.
Sí.
Tancada des del 2012. Podem parlar, això m'agrada molt, d'un dels temples de la música màquina a Catalunya, que tenia més doncs, un himne propi que sona així.
És Pont Aeri, Mercè.
Clàssic.
Això ho sap tothom. L'epicentre de la música màquina i el hardcore. Una sala que va ser la residència d'alguns dels millors DJs del panorama internacional dels 90 i dels 2000, entre d'altres DJ Sonic, DJ Sisu, DJ Metralla i DJ Escudero. I és un plaer saludar aquesta hora un dels tòtems, com dèiem, de Pont Aeri, que és DJ Escudero. Bona tarda.
Hola, Marta, bona tarda. Què tal?
Molt bé. Escolta, bé, tenim moltes preguntes per fer-te i poc temps. Què va significar Pont Aeri per la música i la cultura d'aquella època?
Bueno, realment, Pont Aeri, just en aquests anys, que va ser quan va explotar el fenomen Flying Free, doncs va ser un aconteixement molt gran que amb el temps doncs, ens ha demostrat que s'ha convertit, com heu dit abans, en un himne, no? Uh-huh. Això a nivell musical doncs, va plantar, diguéssim, una bandera al punt més alt de la música dance a Catalunya i es va convertir, doncs, en l'himne que tots coneixem, un himne que ha servit, doncs, durant els anys per moltíssimes coses. A part de per sortir de festa, doncs, ha sigut un himne que s'ha escoltat en molts casaments.
Ara t'anava a dir, jo vaig anar a un casament, que els nuvis van fer allò d'entrar al restaurant amb el Flying Free.
Sí, sí, moltíssims m'escriuen i m'envien vídeos cada setmana de Flying Free, que bueno, sona a tot arreu. A la pandèmia també va sonar a tots els balcons. Vull dir, bueno, amb el temps, doncs a nivell musical i a nivell cultural, doncs ha significat algo que no ens havíem imaginat mai que podria passar, no?
Clar, és una cançó que, a més, ara escoltem i teníem a tota la peixera dempeus ballant. És una cançó que no ha perdut pistonada. Quin creus que és el secret d'aquest Flying Free, Marc?
La veritat, és com a Coca-Cola. Això ningú ho sap i és un fenomen que portem 25 anys. Aquest any hem celebrat, farem el 25è aniversari del Flying Free i bueno, el secret, una melodia que només escoltar-la per primera vegada ja t'enganxa, una veu molt dolça i bueno, és una melodia molt triomfal i que no para.
Clar, quan la veu acaba de fer, i suposo que tu, Marc, la devies punxar en directe al Pont Aeri, ja vas saber des d'un primer moment que allò triomfaria i es mantindria al llarg dels anys?
Bueno, de fet, va ser un tema que... Va ser el primer tema que fèiem de Pont Aeri cantat. Sempre havien sigut temes totalment instrumentals i des de la primera vegada sí que vaig sentir que allò era algo diferent, no? Però va ser un fenomen curiós perquè va sortir al maig del 99 i fins al cap de 5 o 6 mesos, fins al novembre o així, no va ser quan va començar ja a posar-se de moda, suposo també va enganxar l'estiu pel mig, però va trigar el seu temps a que la gent ho acceptés i que la gent entengués aquesta cançó. Ara sí, ara que ha passat el temps, doncs, des de que va patar fins ara, és que ha sigut un no parar.
Sí. És que és el que tu dius, eh? Vull dir, encara se'ns posa molts la pell de gallina, i sí que és veritat que potser van necessitar uns mesos de marge, doncs això, no? A vegades passa amb cançons que has d'escoltar més d'una vegada per fer-te la teva, i bé, doncs 25 anys després encara la seguim ballant. Marc, també t'hem trucat, com dèiem, perquè, clar, aquests dies molts ens han colpit les imatges d'aquests doncs, enderrocaments del Pont Aeri de Manresa. No sé tu què sents quan veus doncs, aquest edifici doncs, enderrocant-se?
Bueno, de fet, per el que he llegit a les notícies, l'enderroc de l'edifici encara no està previst. El que sí que estan traient és tot el paviment del pàrquing, un paviment que hi havia aproximadament d'una hectàrea.
Exacte, el van desmantellant mica en mica.
Sí, s'han gastat 153.000 euros en treure aquest paviment perquè hi surtin plantetes i cargols, i és una decisió bueno, que va prendre l'Ajuntament en el seu dia, retirar la llicència, per fer el que durant el temps doncs, han demostrat, que és deixar aquesta zona com estava abans que hi passés la petjada humana, i deixar doncs, un espai que era... Bueno, un espai per tots els joves que es reunien aquí de tot Catalunya i de fora de Catalunya, doncs sense cap més lloc, no? Per clar, poder disfrutar del seu espai.
Clar. No, et dava dir que no, són molts...
És difícil, en principi no... Per el que he llegit encara es veu que té un pressupost de 500.000 euros i no està previst encara enderrocar-lo.
De moment no ho tocaran, però sí que és veritat, clar, aquesta notícia, doncs, com dèiem, ha colpit a molts, no? Veure com bé, sí, finalment, Pont Aeri ja feia anys que era tancat, però ara sí que sembla que, mica en mica, doncs, l'aniran desmantellant. No sé, clar, estem parlant de fa anys, anys enrere, quan els anys 90, quan el gènere de màquina doncs, va tenir grans èxits a les sales de ball. No sé com diries tu, aquesta música màquina hardcore ha evolucionat amb el temps fins a dia d'avui.
Bueno, nosaltres continuem totalment actius i la música ha evolucionat, però tampoc molt, perquè és un gènere que no hem perdut mai l'essència. Sí que amb el temps doncs, bueno, s'ha actualitzat a nivell de sons i a nivell d'aspectes més de producció, però el que és l'essència de la música, una música ràpida, contundent, tot això no ha variat. I no només a Catalunya, sinó que a fora de Catalunya, sobretot a Holanda, a Itàlia, que també hi ha un moviment semblant amb aquest tipus de gènere, doncs s'està mantinguent i ha quedat consolidat com un tipus de música no efímera, com ha pogut sortir algun tipus de música que ha passat de moda i s'ha esfumat, sinó que va arribar i s'ha demostrat que amb els anys doncs, va arribar per quedar-se.
Uh-huh. Avui amb el DJ Escudero, Marc Escudero, estem parlant d'aquest de pont aeri que finalment bé, hem vist aquests dies, si s'enderrocarà o no s'enderrocarà. Sembla que estan començant amb el desmantellament d'una de les discoteques, de les grans discoteques de Hardcore i Màquina aquí a casa nostra. I avui, per acompanyar també aquesta conversa amb el DJ Escudero, hem volgut convidar també a parlar amb nosaltres a un altre DJ i productor que ha marcat també una època en el camp de la música electrònica, amic, a més del programa, que és el Chimo Bayo. Chimo, bona tarda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Un saludo, Escudero.
Chimo, ¿qué tal, amigo?
Muy bien, tío, muy bien. Es un drama que destruyen las cosas, porque aquí en Valencia todavía están aguantando Spook, Barraca, Chocolate, Puzzle ya no, y el templo mío en el que yo estaba, pues está ahí cerrado, pero todavía no lo han tirado abajo. Y es una pena cuando lo tiran abajo unas cosas después de tanta felicidad, ¿no?, que hemos dado a la gente y a nosotros mismos.
La verdad es que mira, concretamente este sábado voy a ir a pinchar Chocolate. Como tú sabes, es una sala mítica con una historia increíble como fue Poneri también, pero la comunidad valenciana, pues bueno, saben respetar también lo que son himnos a nivel
locura.
Y Barraca está ahora más, perdona, Chocolate está ahora más bonita que nunca, o sea, la han remodelado entera, han hecho, bueno, han hecho una reforma impresionante, y esto, pues, bueno, hay una cultura, por suerte, en la comunidad valenciana, pues que aquí no tenemos.
Sí, de fet, Chimo, el Chocolate era una de les grans sales, no, de la ruta, de la mítica ruta dels anys 80 i 90, no és així?
Bueno, yo ha contado él que la canción del Fly Free cumple 25 años. El Esta sí, Esta no, el Así me gusta a mí, cumple bastante más. Quiero decirte que fue más anterior a ella, pero seguimos en activo. Y, por ejemplo, esta semana hemos presentado el tema nuevo, un remix hecho de un tema que saqué el año pasado. Estamos en el concepto de hard techno y techno oscuro, que en Valencia siempre ha sido un objetivo de los DJs, sobre todo mío, ¿no? La oscuridad al final te da la luz, y por eso aquí en Valencia funcionaba más, digamos, el electronic body music, un poquito más oscuridad.
Claro, Chimo, de hecho, estamos escuchando de fondo una canción que creo que llegará este martes, no sé si es así.
El 23, sí. El día 23 saldrá.
Perfecto, ¿y es esta que suena de fondo? No, la escuchamos un minuto, a ver.
Entre las lutas no paro ni un instante, el objeto deseado. Muchos me vieron como el comandante del sonido nacido en el Levante.
Chimo, dices que sigues siendo el comandante del sonido, ¿eh? ¿Nos lo confirmas?
Bueno, es que la cuestión es que este tipo de letra la hicimos, pero yo no quería. Es una letra que habla sobre mí, o sea, quién soy, cómo he podido llegar a tal punto. Y frente al espejo veo un ser gigante y muchos me vieron como el comandante del sonido nacional del Levante. ¿No lo ves? Lo tienes delante. Soy yo.
Qué bueno.
Claro, claro. Es que, por ejemplo, cuando la gente escucha cosas como raps de fuera que cuentan quiénes son y cómo han luchado contra todo, yo dije, vamos a hacer una letra que cuente quién soy. Entonces yo no me atreví a hacerla y la hice un amigo mío de un grupo que se llama Codename y se llama El Quemao, Juanlu, y la verdad es que cuando la escuché dije, voy a cantarla porque es muy bonito que la gente entienda cómo has llegado a estar ahí y todavía estamos, o sea, estamos activos al 100%. Yo llevo 42 años de profesión y te lo digo muy en serio, me gusta ser un ejemplo para la gente joven. La gente joven no puede pensar en conseguirlo todo enseguida. La lucha, la constancia, como bien sabe Escudero, eso es muy importante. Así pasas a la historia, porque no solamente hay una generación que te sigue, me siguen ya tres generaciones. Pero ¿sabes qué pasa? Que por mucho que corran no me van a coger.
Escolta, avui us hem convidat precisament per parlar d'aquest futura demolició de Pont Aeri de Pont Aeri de Manresa, aquesta sala icònica de la Màquina i el Hardcore, Marc Escudero i Chimo Bayo. Com recordeu aquelles mítiques nits a Pont Aeri, Marc?
Bueno, yo estuve actuando, porque sí que hice, yo no he estado más que una vez, actuando y estuvimos juntos, y luego nos hemos visto en muchas actuaciones diferentes por ahí, pero claro, yo estaba, cuando yo saqué el Así me gusta a mí, en el año 91, en el 92, ya no estaba en Valencia yo estaba actuando
por toda España y luego pues el extranjero, pero sí que hemos coincidido en alguna fiesta, y me acuerdo de una que estuvimos no hace muchos años, no sé, hará 12 años o cosas así. Pero, bueno, para mí eso es poco.
Tot és relatiu, no, Ximo?
Poco por la edad, por la edad. Por...
Clar, Marc, i tu com recordes aquestes nits, les mítiques nits a Pont Aeri?
Bueno, la qüestió és que Ximo fa una fiesta molt xula.
Molt bé. Home, com moltes, eh? Com moltes de les nits de Pont Aeri que acollia aquestes festes mítiques. Marc, deies...
Bueno, la veritat és que el Pont Aeri de Manresa va ser el Pont Aeri més gran que hem tingut mai. Va durar molt poc, va durar un any i mig, des del juliol del 2000 fins al desembre del 2001. I bueno, aquí les sessions que havíem fet aquí van ser inolvidables, perquè era una sala tan i tan gran que la gent doncs, venia de Pont Aeri Terrassa, que era una sala petiteta, i es trobaven amb aquest monstre que feia com 10 Pont Aeri Terrasses, no? Clar, aquí vam anar, doncs, des que vam obrir, vam anar a per totes, amb un equip de so i d'il·luminació increïble, i recordo que la gent, doncs, bueno, la gent desitjava que arribés el dissabte i féssim el que féssim, la discoteca a tope.
Clar.
Tope.
Marc, hi ha alguna discoteca avui en dia a Catalunya, a nivell català, que es pugui comparar a Pont Aeri de Manresa?
Avui en dia no.
Hmm. No, seguro que no.
I volverà a haver alguna o no? Què creus, Marc, no. Ximo?
Yo creo que no. Es que muchas veces...
Me crec que no.
Cuando vamos por ahí, todos nos dicen, ¿no? La gente que nos quiere, los que nos siguen a donde vamos a actuar. Ximo, por ejemplo... Oye, crea otra vez la ruta al bacalao. A mí me lo dicen. Y yo digo, eso es inviable. Es que es un momento en el tiempo exacto en el que coincidió todo. Pero querer eso, hacerlo otra vez, eso es inviable. Como Escudero te lo dirá ahora mismo.
Sí, yo pienso también es imposible. Ahora estamos en una sociedad que todo está mucho más controlado, mucho más electrificado y que... Realmente, esto es como los coches de ahora. Sí, van bien, van muy finos, pero está todo limitado y imposible tener una discoteca con esta capacidad, con esta potencia de sonido,
claro.
Este parking increíble. Ahora, pues claro, sería... Es que es imposible encontrar un recinto hoy un espacio como este.
Es imposible e inviable, porque no se puede hacer.
Aparte, Ximo, seguramente también coincidirás que la situación de hoy en día, a nivel, bueno, de la mentalidad que tienen los jóvenes de hoy en día, pues es muy diferente a la que había antes. Entonces...
La empatía.
Sí, y la atmósfera que se crea en un momento puntual de la historia a nivel musical y a nivel de mentalidad de la gente, no es equiparable a otro momento en la historia.
No, en absoluto, tienes toda la razón, porque yo creo que lo que falta, que en esa época sobraba, era la empatía. Eso que tropezabas con alguien, se le caía la copa, te hacías amigo de él, ¿sabes? Jugabas un poquito con esa noche y al final era todo felicidad. Por mucho que diga la gente, toda la ruta al bacalao, incluso... Aunque la época puesta fue un poquito posterior, pero aquí en Valencia la gente hablaba en valenciano y los entendían los que venían de Bilbao. Venía de Bilbao, hablaba con otro y se entendían perfectamente. Quiero decirte que había una empatía que jo crec que és el que s'està perdent últimament.
I moltes ganes de passar-s'ho bé, també. Nois, se'ns acaba el temps. Jo crec que han quedat moltes coses per parlar. Us convidem aquí a la Fabricació Pròpia a venir un dia els dos presencialment i acabar de parlar de tota aquella època, del que va significar també la música màquina als anys 90 i els 2000. Per cert, Ximo, esta noche creo que te podremos ver en la Sexta, ¿no? Con José Corbacho, Charo Reina, La Terremoto del Corcón, con Arcano, en Generación Top. A ver, ¿nos puedes dar alguna pista de qué veremos esta noche en la tele?
Pues fíjate lo que estamos hablando en esta entrevista, que es prácticamente lo que están haciendo también las televisiones. Están cogiendo tres tipos de generaciones,
sí.
Juntarlas y hacer concursos, a ver quién sabe más de esto o de lo otro. Y es un programa divertido porque lo de la generación se está poniendo de moda. O sea, gente mayor con gente más joven, a ver quién gana.
Bien.
A ver quién gana.
Bien, yo, Ximo, voy contigo, ¿eh?
Muchas gracias.
A ver si terminamos ganando. Ximo Bayas, todo un placer, DJ y productor. Muchas gracias.
Gente, y un beso muy grande.
Te veo esta noche en la tele y seguramente coincidimos en abril en Zaragoza, seguramente.
Genial. La verdad que es un placer verte.
Igualmente.
Seguidores fantásticos que lo siguen a todos los sitios. Y bueno, es un placer compartir esto con un compañero de profesión. Y nada, aquí estamos. Seguimos.
Marc Escudero. És clar, ja t'ho ha dit tot el Ximo Bayo. Un mite. Moltíssimes gràcies també per atendre avui la trucada de Ràdio Estel.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada i que vagi molt bé.
Gràcies.
Adéu.
Cuja!
Ràdio Estel.
Volem saber si l'app de Ràdio Estel t'agrada molt o moltíssim. Deixa'ns la teva ressenya a Apple i Play Store. La tindrem en compte, perquè tu ens agrades molt, moltíssim. Busca la nostra app com a Ràdio Estel Oficial. Gaudeix del directe, la ràdio a la carta, els podcasts i molt més, i deixa'ns la teva ressenya. L'app de Ràdio Estel és tota teva.
ChondroHelp. Els meus ossos i articulacions noten el fred i l'edat. Per això prenc ChondroHelp, de Laboratoris Marnis. ChondroHelp conté una alta concentració de condroitina, glucosamina, col·làgen, àcid hialurònic i vitamina C. I gaudeixo de viure en moviment. Recorda, demana ChondroHelp a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Per arribar a 3:15 de la tarda, després d'aquesta digestió amb els dos DJs emblemàtics de la vida, DJ Escudero i Ximo Bayo, Vallejo.
Uns clàssics.
Això...
A veure, com ho remuntem...
Què fem?
Que és molta pressió. Anava a dir com ho remuntem, no, volia dir com mantindrem aquest nivell. Doncs parlar de documentals, ho tinc claríssim.
Doncs ens agrada que parlis de documentals i sobretot perquè avui has vingut amb una visió molt positiva.
Sí, mira, t'haig de dir que s'ha anat transformant. M'ha costat molt fer aquesta secció perquè normalment jo decideixo que parlo d'un tema i començo a triar documentals, no? Bueno, alguns que miro no m'agraden, no els dic, vaig fent... Però aquí primer havia pensat parlar d'aigua, no? De la manca d'aigua, un dels temes que segur que direm, repetirem més vegades, fareu més entrevistes al llarg del 2024. Però em semblava... Vaig començar a mirar documentals i era que no podia suportar. I vaig pensar, bueno, posem el foc en solucions. Grans personalitats de la història. Hi havia massa homes. Veia molt poques dones per allà. Tampoc, no. I al final vaig pensar, doncs, una mirada positiva cap a la realitat que ens envolta. I aquest és el fil conductor de la secció d'avui.
Tot i així, avui has començat per la crisi climàtica.
Sí, 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 clar, perquè on s'han de posar solucions? Doncs aquesta crisi que estem vivint. I un fet... Comencem per un fet que va canviar completament la nostra vida, que és la pandèmia, amb l'any en el que va canviar el món.
March 2020. A deadly virus sweeps around the world. Overnight, our lives are put on pause.
Això és l'any en el que va canviar el món, un documental de 2020 que podeu trobar a Apple TV Plus. 48 minuts, pim-pam, narrat per el David Attenborough. Recordes que ja vam parlar d'ell?
Sí.
Quan vam fer tot de documentals de natura, perquè ell és un clàssic.
Sí.
A Netflix en té centenars, bueno, centenars no, però moltíssims, moltes sèries de documentals. Un referent dels documentals de natura. I això és un experiment que arrenca amb l'inici del confinament. Ell ho deia, març del 2020, filmen ciutats buides als 5 continents per veure com es comporten els animals sense la interacció humana. I anem veient com una setmana del confinament, un mes del confinament, 3 mesos del confinament, 6 mesos, així. Es va reduir un 70% el soroll global del trànsit. apareixen nous sons, com els cants dels ocells, els vols es van reduir un 90% a tot el món. En pocs dies, la qualitat de l'aire a Los Angeles va ser millor que en els darrers 40 anys. A la Xina, el nivell de gasos tòxics va caure a la meitat. A l'Índia es veu un poble que està a 200 quilòmetres de l'Himàlaia i per primera vegada en més de 30 anys veuen l'Himàlaia, perquè abans tenia una cortina de fum,
de fum
que era contaminació,
que no, veia
no veien absolutament res. Parlen, entrevisten a un fotògraf que està superemocionat i ho explica, vaig pujar al terrat i tothom, estava tothom al terrat de les cases mirant l'Himàlaia. A Espanya varen passar de rebre 7 milions de persones, turistes, a zero. Es varen reduir a la meitat les vibracions subterrànies gràcies a la reducció dels viatges. Per tant, els humans parem i la Terra torna a respirar. I els animals que l'habiten...
Ostres, però doncs, això tela, eh?
És hipnòtic des del minut 1 amb aquelles ciutats buides que ara ho tornarem a veure, ara al març, tornarem a veure les imatges de fa 4 anys. Contemplem l'espectacle de la natura i és emocionant. Ja només de sentir el Richard, el David Attenborough, ja entres en aquesta atmosfera, no? Veiem tortugues a Florida, balenes a Alaska. Alaska, que les balenes van començar a deixar soles les seves cries, sí, perquè com no hi havia creuers, no patien. Diuen que, no sé si són, que el 70% de les balenes no arriben a ser adultes. És impressionant les dades quan tu penses què fem els humans. Veiem hipopòtams al mig d'una benzinera, llops al mig d'Israel, un puma a Santiago de Xile, els cèrvols de Nara, al Japó, descobreixen que poden menjar herba al lloc de les galetes d'arròs que els donen els turistes, apareixen capibares al mig de Buenos Aires, més cavallets de mar a Anglaterra. Bueno, el missatge és que, no sé si tu recordes, que la pandèmia ens havia de fer millors.
Sí, això ho recordo. Sí.
Com que això estava filmat el 2020, Attenborough ens proposa trobar la manera de coexistir amb la natura, que trobem una manera d'assegurar el futur de la natura i dels humans, transformar la salut del planeta i ser conscients que totes les vides estan interconnectades. Jo crec que tu això ho miraves el 2020 i tu creies. Estàs al 2024 i penses...
Torna a haver-hi boira.
Podries.
No, però jo em quedo amb això que has dit, que els humans parem i la Terra torna a respirar, eh?
Sí. Hauríem de tornar a parar una mica.
Una miqueta. Sí. Escolta, la teoria és fantàstica, però a la pràctica que canvien coses cap a millor, no?
Sí, mira, tenim, he fet una tria d'un parell de documentals que ho evidencien. I el primer es diu Tomorrow.
About 3 years ago, Sarah came to me when I was pregnant and told me about this study. It said that my son would grow up in a world where food, water and oil will be hard to find.
Tomorrow, aquí traduïda com a mañana o demà, la teniu gratis a Prime Video. Ho vaig descobrir després de pagar 2,99 € a Apple TV Plus. Sí. Sempre miro, si sí, és una de pagament, recomanació, mireu a la resta de plataformes a quina és gratis o més barata. Jo anava per feina i vaig pensar, va, 2,99 €, tira. Total, són un grup d'amics francesos amoïnats per les conclusions d'un estudi publicat el 2012 a la revista Nature, coordinat per l'Alice Halde i Anton Barnowski de la Universitat de Stanford als Estats Units. I aquests joves decideixen que no es poden quedar de braços creuats. Són cineastes, no són activistes, però viatgen per tot el món, molt poc sostenible, cert? Sí. Mostrant iniciatives per un món millor. Comencen parlant amb aquests científics, que eren els que coordinaven l'estudi, que el que et diuen és que el ritme de vida que estem portant, que és insostenible. Mostren alternatives creatives per alimentar-nos de forma diferent, per exemple, iniciatives de quilòmetre zero a Detroit, als Estats Units, a tot Morden, a Anglaterra, visiten petites granges productives a la Normandia. Mm. Vaig descobrir que el 70% del menjar que es produeix prové de petits productors, que tu t'imagines que tots són grans productors i els petits són quatre replegats, doncs no, és a l'inversa. Mostren iniciatives de permacultura, d'agroecologia, com a Copenhague, per exemple, han reduït les emissions més d'un 40% des de l'any 95, més d'un 40% des del 95, com tenen centrals de biomassa, d'energia geotèrmica, aprofitar les fonts renovables i ser conscients que hem de consumir menys. Està lluny del ritme amè de la Attenborough, aquest documental, però té bones intencions i... així com la Tembro ens deia aquelles frases que pensàvem...
Que quedes,
sí, doncs aquí veus que sí, que hi ha gent que sí que ho fa, que diu no canviarem el món, però comencem pel lloc en el que vivim perquè sigui més sostenible i ho aconsegueixen.
Prime Video gratuït?
Exacte, trieu això.
Si voleu pagar.
Apple TV Plus.
Escolteu, alguna altra proposta que ens apropi també a un món millor, per dir-ho d'alguna manera?
És la Revolució Verda.
We're hearing a lot about renewable energy these days, but what's really happening? Will renewables ever replace fossil fuels? I took a road trip across America.
La renovació verda és un documental de 2017 d'en Jamie Redford, fill de Robert Redford, que viatja per Estats Units per conèixer ciutadans pioners també en l'ús de tecnologies netes. Ell té sentit a l'humor, no només visita pioners, sinó que intenta que casa seva sigui més verda i sostenible, truca al seu pare, i sentim la veu del Robert Redford, però vaja, que no acaba d'arrencar. Sempre aprens coses, com per exemple, que el 2017 Apple funcionava 100% amb energies renovables als Estats Units i més del 80% a totes les seus de la resta del món. Però vaja, que si n'heu de triar un, només un, quedeu-vos amb el Richard, amb el David Attenborough, que sempre li dic Richard, però es diu David, David Attenborough.
Richard. Escolta, passem ara a la següent protagonista. Podríem dir que sí que és tota... Com la definiries?
Una revolucionària. La jutgessa Ruth Bader Ginsburg.
I ask no favor for my sex. All I ask of our brethren is that they take their feet of our necks.
A Filmin teniu aquest documental de 2018, RBG, 1 hora i 34 minuts, que passa en volant i que vol saber més coses de la Ruth Bader Ginsburg, una icona, una superheroïna, filla d'immigrants de primera i segona generació, que va aconseguir estudiar dret a Harvard i després a la Universitat de Columbia, que quan estudiava a Harvard, de 500 estudiants de dret, només 9 eren dones. I ella va aconseguir ser una de les més destacades. Nascuda el 1935, quan va acabar la carrera, ningú la volia contractar perquè ningú volia una dona contractada, ni que una dona fos advocada. S'esperava que fos senyora de i mestressa de casa. Va aconseguir ser membre del Tribunal Suprem dels Estats Units el 1993. Va morir el setembre del 2020 i sempre va lluitar per la igualtat legal de dones i homes. Va posar les dones al mateix pla que els homes. Elles no tenien cap privilegi, al contrari. I es va dedicar això tota la vida a denunciar les injustícies que fins llavors es creien que eren normals. Una de les grans defensores dels drets de les dones, tota l'estona les seves biògrafes, altres periodistes, diuen, està als llibres d'història i apareixerà a tots els llibres d'història. Va evidenciar que les lleis discriminaven en funció del gènere i estava convençuda que mica en mica s'aniria avançant en aquesta lluita per la igualtat i no només ho pensava, sinó que ella treballava tots els dies per aconseguir-ho.
M'ho apunto això, eh? Filmin, eh?
Meravellós. La Ruth Bader Ginsburg.
Ara seguim amb més dones que s'atreveixen a anar contra el corrent.
Són les protagonistes del següent documental, totes dones, i fan música. El títol, Les Resilients.
Jo tinc la sensació que el món actualment no és de totes, no? No està fet per totes, està fet per unes quantes. I crec que això és extremadament injust i poc enriquidor, no? Si totes tinguessin veu...
Les Resilients és un documental de la Cristina Madrid, està Filmin, és de 2019 i t'agradarà saber que des de 2019 fins ara han canviat les coses cap a millor. És un documental sobre dones i música, veiem, i ara sentíem a la Clara Pella, també estan les Six Sisters, que recordo quan van estar a la fabricació pròpia de Matí, no? Roba Estesa, els Tribade... Totes coincideixen en la manca de referents femenins i referents diversos, la importància que tothom pugui tenir veu. Així el món seria més ric. I veiem, per exemple, el tant percent d'homes, dones i grups mixtos que participaven als festivals de música a Catalunya en aquell moment, el 2019, i els tants percents eren molt petits. Una cosa que ha canviat, perquè ara gairebé la majoria de festivals és 50-50, hi ha molta més presència de dones. I això, que totes coincideixen, que tot i fer música molt diferent, tenen en comú que formen part d'una onada de música feminista. Totes parlen del mateix i les uneix aquesta necessitat pel canvi. I passats uns anys, des del 2019, veiem que en aquest àmbit anem cap a millor, que no està gens malament. Jo t'he dit que et duria un got mig ple.
Ho estic veient, eh?
Està mig ple.
Està mig ple.
No està vessant. No, està mig ple.
No, clar, i és molt, no? Del punt d'on veníem. Qui vulgui conèixer, Olga, no sé, altres dones que han anat a contracorrent, que treballen per fer un món més just i igualitari, sobretot des de la base artística, què els hi recomanaries?
Doncs hi ha una sèrie documental d'entrevistes de l'Oprah Winfrey, i es titula, no s'han trencat el cap, l'entrevista d'Oprah.
So, I just want to clarify for everyone watching us that as a child you were diagnosed with an auditory processing disorder and a speech impediment.
Can you explain what that
aquesta sèrie documental està a Apple TV Plus, gratis. Són entrevistes del 2020 i el 2021. Resolen molt bé l'època de la pandèmia, per exemple, quan entrevista la Dolly Parton. No estan allà mateix, però tenen...
A distància,
a distància, però la Oprah té com al davant un mirall d'on li apareix la Dolly Parton o la resta d'entrevistats, tots amb el mateix sofà, del mateix verd, el mateix fons blanc, que podria ser qualsevol lloc, i et dona moltes vegades la sensació que és un diàleg a temps real en el mateix espai-temps. Han fet només una temporada, són 15 entrevistes, que van des dels 30 minuts a l'hora i mitja, a vegades hi ha dos capítols per entrevistat. La majoria dels entrevistats són negres, parlen del racisme, de com han aconseguit ser un referent, la feina que han fet, i quan són blancs tenen una clara consciència humanitària, com per exemple l'actor Matthew McConaughey o la cantant Dolly Parton, ja saps que jo soc molt fan de la Dolly Parton. L'Oprah té la mà trencada fent entrevistes. Es nota que la majoria dels entrevistats ja els ha entrevistat ni dues, ni tres, ni quatre, milers de vegades.
Gairebé amics.
I que tot flueix. Sí. Un munt de referents apareixen, com Barack Obama, l'Stevie Wonder, l'Amanda Gorman, que era la primera entrevista que sentíem, l'Eddie Murphy, l'Isabel Wilkerson, guanyadora del Premi Pulitzer, l'advocat Brian Stevenson, que lluita per reformar el sistema judicial penal per garantir la igualtat de drets per totes les persones. Molt inspirador. I esperançador. Veiem que hi ha gent que potser ho tenia tot en contra i ha estat capaç de superar barreres, d'avançar, de millorar i de ser un referent i d'animar que altra gent s'atreveixi a fer el món un lloc millor.
Doncs ja sabeu, l'entrevista d'Oprah, que la podeu veure aquest documental Apple TV gratis, en aquest cas.
Sí.
També hi ha testimonis de persones que, tot i que no ser tan decisius en el camí cap a la no discriminació, volen aconseguir, dius tu, Olga, que la seva vida sigui millor.
És un documental que es diu De l'estrès a la felicitat. El documental és l'Alejandro de Grazia, que és un dels protagonistes, i que ell està desesperat per viure millor.
I have a lot of Instagram followers that put like, doesn't work that.
No, because this is not a true connection. This is a...
De l'estrès a la felicitat està a Prime Video, és de 2020, 58 minuts, i a banda de l'Alejandro de Gracia està el Mathieu Ricard, el que es considera l'home més feliç del món, en David Steindl-Rast, un monjo benedictí de 93 anys que ha passat gran part de la seva vida fent meditació, i la Tania Singer, que és neurocientífica, que ha estudiat el cervell d'en Mathieu Ricard, i sembla ser que ell, les seves zones de que emeten el cervell són diferents.
Diferents.
I un periodista va ser a partir d'aquí que va concloure que era l'home més feliç del món, que no està demostrat, però aquest és el punt de partida. L'Alejandro de Gracia aconsegueix convidar a casa seva el Mathieu Ricard, l'home més feliç del món, el monjo budista, perquè va fer unes conferències a Argentina i s'instal·la a casa, i ell li diu, mira, estic desesperat, tinc angoixa, tinc ansietat, em sento oprimit. Vull canviar la meva vida, com ho puc fer? I comença aquí aquesta conversa amb el Mathieu Ricard, després s'afegeixen el monjo benedictí, la neurocientífica, perquè en Mathieu Ricard va fer altres xerrades i l'Alejandro els acompanya, i per finalment fer un viatge a la Patagònia, que és un viatge de plaer, jo sí que volia fer el Mathieu Ricard, i en aquest viatge és un punt de trobada en el que es parla molt de la meditació, de què pots fer per canviar el món que t'envolta, primer fer-te preguntes, adonar-te què està malament, ser conscient que res és per sempre, i bé, com es pot respondre a l'ansietat, al poder de la meditació. Molt tranquil.
Bé.
No té el ritme del David Attenborough.
Però que en un moment que necessitem, justament, no?
Pau,
baixar ritme...
i veure una mica de llum,
aquest
et pot ajudar,
documental.
Aquest documental.
Ara que estem tan predisposades, i ja per acabar, Olga, en aquest estat de calma, què hauríem de mirar? Què ens proposes?
Mira, vés a HBO i busca una meravella, que es diu A Wall of Calm.
Listen carefully. An epic voyage calls to us.
A Wall of Calm són 10 capítols de 21 minuts, cadascun d'ells dedicat a diferents elements. Els coralls, un vidrier, ocells, la neu, els arbres, l'elaboració de tallarines, la xocolata, l'aigua, el cavall... I entres en un estat de relax total i absolut.
Bé.
Mira, els 30 segons t'han baixat les pulsacions. No t'adormes. Et baixen les pulsacions.
Per què?
Són imatges cuidades, boniques, tot flueix, Un detall important, els narradors de cadascuna de les històries són narradors d'excepció. Per exemple, l'actriu Lucy Liu ens endinsa a una metròpoli subaquàtica per descobrir els coralls i se suposa que tu ets una tortuga. Et sents gairebé la tortuga, que veus la tortuga i vas navegant i et va dient i vas veient els coralls. I és que et sents molt tortuga.
És la visió d'una tortuga, m'agrada.
Sí. La Zoe Kravitz ens mostra com un artista converteix la sorra en vidre. L'Idris Elba ens convida a sortir a descobrir la galàxia. La Kate Winslet, ja et deia, tots els narradors d'excepció. La Kate Winslet, que és la responsable de la locució dels cavalls, mostrant-nos aquest esperit lliure d'aquests animals, descobrint races de cavalls d'arreu del món. Però et dic els dos que més m'han agradat. L'actor Marisal Ali, el de Green Book, el capítol de l'aigua, on hi ha aigua, hi ha vida, i respires vida tota l'estona, tot és fresc, i els arbres amb en Keanu Reeves, que veiem com a Letònia un noi talla una canoa a partir del tronc d'un arbre enorme.
Què vols?
A Wall of Calm, HBO.
Ai, doncs
després d'això ja pots anar a dormir.
Aquest cap de setmana de cap. Aquest documental me'l poso, segur. Olga Vallejo, moltíssimes gràcies.
Un plaer.
Va, que nosaltres arribem al punt horari i ens posem al dia amb la Sandra Gómez, amb les notícies que han passat en aquesta darrera hora, i després, avui, el cacau de les 4, amb Roger Pedrós. Fins ara.